Com us avançàvem abans, fa setmanes que ens arriben informacions de països com ara Alemanya, Àustria o Suïssa en el sentit que estarien valorant la possibilitat real que aquest hivern hi hagi una apagada elèctrica generalitzada a tota Europa. La ministra Teresa Ribera assegura que a Espanya aquesta possibilitat és remota, perquè el nostre país és una mena d'illa energètica i que en definitiva no està tan connectat amb Europa. Avui ens volem plantejar fins a quin punt és real la possibilitat d'una apagada elèctrica general. I ho farem amb un especialista, amb Antonio Turiel. Ell és doctor en física i investigador del CSIC. Professor Turiel, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia, què tal?
D'on surten aquestes informacions de l'apagada generalitzada? Són, diguem-ne, de fonts fidedignes?
Sí, vostè pot consultar, per exemple, la pàgina web del Ministeri de Defensa austríac, que allà fa les funcions de protecció civil també, o bé del govern alemany, o bé del govern suís, i ells, efectivament, doncs, consideren que hi ha un cert risc de que es pugui produir una apagada elèctrica de llarga durada, no? Perquè aquí el problema és la durada de la apagada, i efectivament es considera que és un escenari possible d'aquí al 2025, i aquest hivern en particular, doncs, bueno, hi ha un cert risc afegit pels problemes que hi ha amb el subministrament del gas.
Clar, perquè estaríem parlant no d'una apagada, diguem-ne, d'hores, com les que lamentablement a Formentera vivim de tant en tant, sinó estaríem parlant d'apagada de què, de dies o setmanes?
Sí, a veure, essencialment el que s'està intentant cobrir és l'eventualitat que es produeixi una avaria de llarga durada per reparar-la, no? És una gran avaria. I aquí el problema tècnic que hi ha és que, diguem-ne, a Europa el que s'ha fet és una integració massiva dels sistemes de producció elèctric, sobretot el que és l'Europa central, i aleshores tenen molts de sistemes distribuïts perquè han instal·lat molts de sistemes de generació renovable durant els últims anys, i no s'havien preocupat de posar prou sistemes d'estabilització addicionals, que, bueno, que no l'havien d'haver fet. I ara es troben que la xarxa és inestable, hi ha hagut incidents greus d'estabilitat de la xarxa durant aquest any, el més gros el 8 de gener, que el regulador va haver de tallar la xarxa per la meitat, i ara estan, bueno, tenen que podria produir-se un accident d'aquest estil. No? Això no té res a veure amb una caiguda de tensió, no és un problema de que falti potència, és un problema més tècnic, més complex, que té a veure amb el fet de que fan servir corrent altern, que és un corrent que oscil·la, i si tot el que estàs integrant no està perfectament sincronitzat, comença a produir-se baixades i pujades molt bèsties, i si són prou grans, doncs, poden literalment destruir doncs, línies d'alta tensió o estacions transformadores i demés. Aleshores, bàsicament, el que estan pensant és això, una avaria de llarga durada, que òbviament estan treballant per evitar, no ens enganyem.
Caram. Això, diguem-ne, ha succeït fins ara? Hi ha algun precedent al respecte?
Bueno, avaries d'aquest estil, sí, clar, evidentment. O sigui, el que passa és que mai s'havia produït una integració elèctrica a una escala tan grossa com la que ara mateix estem a Europa. Tenim una xarxa molt integrada. Però el que és centre Europa, perquè, per exemple, Espanya no està integrada en aquesta xarxa. Les connexions d'Espanya amb França només hi ha dues connexions principals, amb una potència molt limitada, i aleshores allò que diu la Teresa Ribera té raó, és a dir, Espanya no està sotmesa a aquest perill, perquè si comença a venir una estabilitat grossa, es tallen les interconnexions i ja està, quedem aïllats, no passa res.
Bé, en aquest cas Espanya tindria un altre capítol obert, que és aquesta possible mancança de subministrament de gas de cara a aquest hivern. En quin punt estem respecte a aquesta possible crisi d'abastiment?
A veure, la clau ara mateix essencialment és passar l'hivern, ¿vale? I aleshores, en principi, els càlculs que s'ha fet des del Ministeri s'ha fet una estimació de quant volum de gas en principi s'hauria de consumir i, bueno, tenint en compte que es produeix una reducció de les aportacions de gas des d'Algèria perquè s'ha tallat aquest gasoducte, s'ha incrementat el nombre de vaixells metaners que vindran des d'Algèria i l'idea és que amb això puguem compensar i, si més no, aguantar fins a la primavera, que ja és quan es produeix un descens de la demanda energètica de gas, sobretot perquè les temperatures comencen a ser més suaus. No? En principi, els números surten, ¿vale? El que passa és que aquí hi ha molts imponderables, perquè ara mateix Espanya està rebent gas que ve de Rússia, però Rússia tampoc és un país molt fiable en quant a subministrament de gas, i els nostres socis europeus competeixen també per tenir aquell mateix gas, i també de subministrament de gas d'Estats Units. I aquí també comencem a tenir alguns problemes, perquè Xina està desesperada. Xina compra els vaixells quan estan al mig del mar. És una cosa que la gent no s'adona, però això ja ens ha passat diverses vegades. Que, els seus carregaments que venien cap a Espanya,
sí.
Doncs a mig camí, doncs, Xina ha pagat la indemnització del 30% que, o el que estigués estipulat, i han girat cua, han anat cap al canal de Panamà i s'han anat cap a Xina, no? I bueno, és com funciona el mercat internacional. Vale? Aleshores, bueno, s'haurà de mirar. També pensi que ara mateix hi ha moltes empreses espanyoles que estan tancant perquè no poden remetre's al luxe de pagar els alts preus del gas i de l'electricitat, i això també el que fa és disminuir el consum. O sigui que és un equilibri entre aquests dos factors. Dificultats en el subministrament, no només des d'Algèria, amb el fet de que bueno, anem amb una crisi econòmica important i, per tant, el consum disminueix.
Bé, clar, ens dona la sensació que de sobte l'energia passa a primer pla i de sobte l'energia podria ser protagonista d'una crisi, no sé si d'àmbit continental o només espanyol. Això és el principi?
Bueno, si no, estem ben endins d'una crisi energètica de base mundial. Pensi que a la Xina i a l'Índia el que falta és carbó. I en general s'està produint problemes d'estabilitat elèctrica en molts països del món. El que passa és que no s'arriba a les notícies perquè no s'interessen res, no? Però jo què sé, jo Turkmenistan, per exemple, que és una d'aquestes exrepúbliques soviètiques asiàtiques, està tenint talls de llum molt importants en aquest moment, com en el seu moment ha tingut el Líban, o com, bueno, mica en mica es van estenguent per tot el món. Ara mateix falta petroli, falta carbó, falta gas i falta urani.
Caram.
És una cosa que era previsible, sí, però això ja se sabia que anava a passar. És a dir, jo porto 11 anys explicant aquestes coses, que estem arribant ja als límits d'extracció de totes aquestes matèries. Un cop arribes al límit, no és que te quedis de cop sense ella, no? Sinó que entres en un procés progressiu de descens que s'allarga durant anys i durant dècades, però ja no és aquell continu pujar, no? Aquell continu creixement, sinó que al contrari vas tenir cada cop menys i t'has d'adaptar a treballar amb menys. I ara, bueno, ens hem de començar a espavilar, perquè ara ja sí que ha sonat el timbre, no? I ara hem de començar a fer les adaptacions i els canvis necessaris, a fer una transició per deixar aquests combustibles enrere, a banda del problema climàtic que es planteja pel seu ús, simplement perquè mica en mica tindrem menys. Com que no s'han fet aquestes adaptacions i s'ha pensat que podien continuar creixent indefinidament en un planeta finit, no, però evidentment és una estupidesa, doncs pues, tenim problemes ara i ara ens emparadim. Però no, estem endins ja d'una crisi energètica que a més és d'abast mundial, està afectant a tots els països del món.
Bé, clar, si estem ja doncs, arribant a les últimes del petroli, el carbó, el gas, l'urani, clar, la nostra manera d'entendre l'economia fins ara, que és un continu creixement basat precisament en aquestes matèries primeres, doncs s'ha de reformular completament. Això suposa doncs, que tenim molts deures encara per fer.
Tenim molts deures per fer, però encara tenim temps. Pensi que no és que de cop ens quedem sense aquestes matèries. Simplement aniran minvant progressivament al llarg dels anys, però com li dic, fins a arribar al final exhauriment de totes elles passaran dècades o potser fins i tot segles. El que passa és que ara ja el que no són compatibles és amb el creixement, perquè no creixen elles, sinó que al contrari comencen a disminuir. ¿Vale? Sí, clar, tenim molts deures per fer i poques ganes de fer-les, perquè enmig d'aquesta cimera de Glasgow, el que Estats Units, per exemple, ha dit és que ja no signarà el compromís de reducció de la producció de carbó, perquè com que Estats Units també està al mig d'una crisi energètica, doncs ells, com tenen molt de carbó, han dit, doncs recorrerem al carbó. És que... O sigui, no hi ha cap intenció de treure el peu de l'accelerador i és, bàsicament, anem a cremar tot el que ens quedi tant de temps com puguem i aquí, a veure qui és el que aguanta més temps dret. És molt lamentable, però és la situació que tenim.
Com s'aborda des d'Europa aquesta hipotètica problemàtica? Bueno, no, hipotètica no, aquesta real problemàtica de la falta de recursos energètics. Quines solucions es plantegen?
A veure, evidentment Europa ha fet una gran aposta pel tema de transició renovable. El que passa és que aposta per un model de transició renovable que en si mateix tampoc és gaire viable, perquè molts dels sistemes que estem pensant ara de renovable elèctrica depenen de materials que són escassos en el planeta. De fet, l'últim informe de l'Agència Internacional d'Energia deia que si volguéssim fer una descarbonització ràpida, el que diuen el zero net per 2050, ens trobaríem que la producció de liti s'hauria de multiplicar per 100, la producció anual de liti, i la de cobalt i la de níquel per 42, que són valors impossibles perquè físicament no hi entren els camions a les explotacions. No? I a més que a més s'obririen segurament les reserves. Hi ha una professora que treballa per als recursos crítics de la Universitat de Saragossa, que es diu Alicia Valero, que ella ha analitzat amb molta cura amb els seus col·laboradors el tema de les matèries crítiques i ha identificat 15 matèries crítiques que no hi ha prou reserves, diguem-ne, entre les conegudes i les probables, que només són un 50% de probabilitat de que existeixin, per abastir el que necessitaria per fer aquesta transició. I aquí, diguem-ne, entre les que estan en aquesta llista, s'inclou, per suposat, el liti, però també el coure, o la plata que es fa servir pels connectors de les plaques solars, o el neodimi que es fa servir pels generadors d'última generació. O sigui, aquest model és un model que jo crec que està condemnat al fracàs perquè, a més, depèn del petroli per l'extracció de tots aquests materials, el seu transport, processament, etc. L'altra alternativa per la que pot optar la Unió Europea a curt termini és emparar-se els recursos que necessiti mitjançant acords comercials i, si això falla, pues, fer servir els exèrcits. És que jo, lamentablement, jo veig una actitud de no intentar comprendre que s'ha de plantejar un model bastant diferent de transició al que s'està intentant imposar.
Esperis, doctor, és que potser no l'he entès bé. La Unió Europea es planteja, diguem-ne, l'ús de la força per aconseguir recursos energètics?
Sí, és que s'ho planteja. No, tot, bueno, això no plasmarà en els documents de treball, però sí que s'ho planteja, òbviament, perquè, a veure, al final és un tema crític, és que si no aconseguim els... Si no aconseguim aquests recursos és que entrem en una crisi permanent i bueno, pues s'han de consolidar com es pugui. Jo crec que l'enfocament que s'hauria de fer és un de molt diferent, un enfocament tipus quan anem a fer un model de transició diferent, més local, més distribuït, que clar, que en el fons seria molt avantatjós en molts sentits, en el sentit de que no es daria materials escassos, l'impacte ambiental seria menor, redistribuir la riquesa a tot el territori, però no permet el creixement econòmic i no permet la concentració. I això és, per als poders econòmics no és un model interessant i per això no se'n parla, no? Però és el model que realment hauríem d'estar parlant.
Clar, el que queda clar és que el que havíem pensat fins ara, que era realitzable, que era viable, és a dir, canviar la nostra font d'energia actual dels fòssils a l'energia renovable, doncs no podrà ser si seguim amb aquest consum d'energia. Seria això, no?
És més que això. És amb aquest model de transició renovable. Sí que podem fer una transició renovable, però no aquest model de renovable elèctric. És que, a més, s'enganya la gent fent-li pensar que, bueno, és qüestió de substituir el petroli per l'electricitat renovable.
Sí.
L'electricitat és només el 20% de tota l'energia final que consumim. El 20, depèn del país, 20, una mica més, vale? Tenim un 70 i tants per cent d'energia que no és elèctrica i una bona part d'això és difícil o fins i tot impossible d'electrificació. I s'està fent creure que podem fer aquestes substitucions senzillament amb cotxes elèctrics per als quals no hi ha prou liti o amb hidrogen que té unes pèrdues impressionants i que no tenim capacitat de generar suficient hidrogen a nivell de tota Europa perquè consumiríem, etc etc. Sí, s'està fent veure que anem a fer un tipus de transició que no és possible físicament. I en comptes de parlar d'una transició pues, diferent, una transició més adaptada a la realitat biofísica del planeta, que no sempre produeixi electricitat, que aprofiti l'energia d'una manera més directa i més distribuïda arreu del territori i d'una manera més eficient, etc etc. Aleshores, evidentment que hem de baixar el nostre nivell de consum, és una cosa que està clara, però no és necessari que hi hagi una reducció del nivell de vida. Jo sempre ho dic, que tècnicament tenim coneixements suficients com per garantir un nivell de vida semblant a l'actual o fins i tot superior i per tots els habitants del planeta. Però no el mateix estil de vida, que aquesta és la clau. El nivell sí, però l'estil hauria de ser un estil, una manera de viure diferent a la que tenim actualment.
Posi'ns algun exemple perquè ho puguem entendre, doctor.
Miri, no tots podrem tenir cotxe, és així de senzill, però el cotxe no és el que te dona el nivell de vida. O sigui, s'han de canviar les maneres de consumir i de relacionar-se. No? Jo, un exemple senzillet, que poso sempre, per entendre, i que a més és una cosa que ja s'ha assajat en algun país, per exemple, els canvis dels sistemes de producció i de consum. No? Nosaltres avui en dia el que fem és comprem una rentadora, no? I quan passen els 2 anys de la garantia, típicament al poc ja se'ns trenca perquè al fabricant li interessa vendre una nova rentadora. És el model aquest de l'obsolescència programada.
Sí.
Diu, no? Aleshores, es pot canviar el model i que en comptes que tu compres una rentadora, que el que tu facis és que tu rentes la rentadora al fabricant, vale? La llogues. Aleshores, tu l'has de pagar un tant al fabricant i el dia que la rentadora no funciona, aleshores ell t'ha de pagar tu una indemnització perquè no funcioni. O sigui, si tu, amb aquest model, ja veuràs tu com el fabricant tindrà tots els incentius per fer una rentadora ferrenya, resistent, fàcil de reparar, fàcil de reciclar, fàcil de reutilitzar. I aleshores no aniràs a un consum creixent de materials i d'energia. I tu tens el mateix, tens una rentadora, que després és el que necessites. Però el model de consum, el model de propietat, el model d'interacció comercial i econòmica és molt diferent. Què passa? Que aquest model, evidentment, no és un model econòmic creixent. és un model econòmic que tendeix a l'estacionalitat, però és que és lògic, els recursos del planeta són els que són, no són infinitament creixents, és que vivim una esfera que, tot i ser grossa, és finita, no és un plànol il·limitat. No? Aleshores, sap vostè, els economistes són els primers terraplanistes, perquè es pensen que viuen en un plànol infinit, en el que res no se saurà espai, però no és així. Aleshores, hi ha uns recursos que són limitats, tenim uns fluxos energètics que venen del sol cada any, i el que hem de fer és adequar el nostre consum a aquests fluxos, i amb els materials pues, favorir el reciclatge i demés. Hi ha moltes coses que s'han de redissenyar per favorir precisament això, la reparació, el reciclatge i la reutilització. Si tu vas a models d'interacció, de consum, de producció diferents, com l'exemple senzillet que he explicat ara, que evidentment intentar portar-ho a tot seria molt més complexa, òbviament, però evitaries aquestes necessitats de creixents de consum, aniries a un model que realment seria adequat, que seria estacionari, però clar, calen fer uns canvis molt bèsties, uns canvis molt radicals, i no estem ara mateix en aquesta pantalla, és evident.
Escolta'm, ja per anar acabant, doctor, un destí com el nostre, no? Formentera, una illa que viu al 100% depenent de l'arribada del turisme, d'aquesta indústria que els últims 40-50 anys ha transformat radicalment la nostra societat, economia, etc. Quin futur ens espera en aquest món de la crisi energètica, en altres que depenem, i de quina manera, els combustibles fòssils pel desplaçament d'aquests turistes que han de venir estiu rere estiu a Formentera?
Miri, això m'ho van preguntar fa poc, justament a la IB3, i a veure, la conclusió és bastant senzilla, tot i que no s'agrada de sentir, però és la realitat. El turisme, tal com l'entenem avui en dia, està condemnat, és una cosa que desapareixerà. Això és una cosa que està clara contínuament, i turisme, però a una escala molt inferior, perquè tantes coses no és sostenible, perquè no és només tota l'energia que es consumeix, sinó també tots els aliments, etcètera, que s'han de moure, no? Aleshores, s'ha de fer tot d'una manera molt diferent. O sigui, s'ha de readaptar i, diguem-ne, les possibilitats industrials o econòmiques de Formentera pues, hauran de canviar cap a un altre nou paradigma que no ha de ser el que hi havia abans, però que ha de ser una cosa més moderna, que sigui una cosa, bueno, diferent. Pensi a més que en la situació de... Mira, ja simplement amb el que està passant. Totes les empreses que estan tancant perquè no poden permetre's el luxe de pagar l'energia als preus que està actualment o el gas als preus que està actualment. Si tens una greu crisi econòmica, que és exactament on estem ara mateix, tu el que et trobes és que, evidentment, la gent deixa de fer vacances, perquè és que la primera cosa que tenia són les despeses discrecionals, les que no són estrictament necessàries per tu. I aleshores això, evidentment, afecta de ple, com ja hem vist altres vegades enmig de grans crisis, al turisme. Clar. Doncs ara anem a una crisi més o menys permanent, per si dir, i això que mica en mica anirà fent a reduir el turisme. Jo penso que Formentera, igual que les Illes Balears en el seu conjunt, el que han de fer és aprofitar aquests anys, i que encara, diguem-ne, són comunitats riques que tenen diners, per fer tot el canvi d'estructures, per fer una repensada de cap a on volem anar i què és el que s'ha de fer pels propers anys, tenint en compte que, bueno, que això està condemnat a desaparèixer, tampoc d'avui per demà, eh? Això serà un procés progressiu al llarg d'anys, però bueno, que hem de tenir present que això està abocat a una desaparició progressiva, és que és inevitable.
Antonio Turiel és doctor en física i investigador del CSIC, i ha estat un veritable luxe avui comptar amb vostè aquí a Ràdio Illa. Que tingui una feliç setmana.
Bueno, igualment a vosaltres.
Cada matí de 8 a 12, de far a far, i a les tardes de 3 a 7. De far a far, es magazín desmatí de Formentera.